Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ya es hora que en tu familia hables con naturalidad del testamento. ¿En tu casa sigue siendo tema tabú? Hables o no hables, tienes que abordar este tema.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona i que fem possible en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Aquest diumenge celebrarem per segon any la Jornada Mundial dels Pobres, que per desig exprés del Papa Francesc està cridada a ser una de les grans jornades de reflexió, pregària i acció de l'Església, manifestant així el seu amor preferencial pels pobres. Aquest any el Sant Pare proposa com a lema un verset del Salm 37. El Senyor escolta el pobre que l'invoca i el salva de tots els perills. Aquesta jornada no consisteix en fer una col·lecta més en favor dels pobres. No és una jornada de fer alguna cosa pels pobres, sinó amb els pobres. Aquesta iniciativa va néixer el 13 de novembre de l'any 2016, coincidint amb la clausura de l'any de la Misericòrdia. I una de les accions que per segon any ha impulsat el Pontífex ha estat l'hospital de campanya instal·lat a la plaça de Sant Pere del Vaticà i que durant uns dies personal mèdic voluntari atendrà persones sense llar o sense recursos que ho necessitin. Avui dia són més de 4,7 milions de persones les que viuen en situació de precarietat social arreu de l'Estat espanyol i que són ateses en més de 9.000 centres socials i assistencials de l'Església, segons apunta la memòria d'activitats de la Conferència Episcopal Espanyola. A nivell de Catalunya, les persones ateses són més de 400.000. I és precisament sobre aquesta jornada que l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, parla aquest diumenge en la seva glosa als quatre vents.
Déu vos guard. Un dels quadres relativament moderns més conegut és el titulat El crit. El pintor noruec Edvard Munch, 1863-1944, en va fer quatre versions. La més famosa es conserva a la Galeria Nacional de Noruega i va ser notícia de portada quan va ser robada l'any 1994 i recuperada per la policia setmanes després. També una altra versió va córrer un tràngol semblant i una tercera, en mans de particulars, va ser en el seu dia l'obra més cara pagada en una subhasta. El quadre representa un home amb prou feines esbossat que fa un crit d'angoixa i desesperació enmig d'un camí que es perd en l'horitzó i sota un cel arremolinat i vermellós. És una icona de la tristesa i el dolor. En el seu missatge per a la segona Jornada Mundial contra la Pobresa, que se celebra avui, el Papa es refereix al crit dels pobres i agafi com a punt de partida una frase del Salm 34. El Senyor escolta el pobre que l'invoca i el salva de tots els perills. També es fixa Francesc en l'escena evangèlica del cec Bartimeu, que demanava almoina a la vora d'un camí i en saber que Jesús passava va començar a cridar que s'apiadés d'ell. A partir d'aquí el Papa ens interroga: escoltem els pobres? Ens adverteix que si estem pendents de nosaltres mateixos, si ens mirem constantment al mirall, si tenim tancades les orelles o si les tenim massa obertes al soroll exterior, no sentirem la veu del pobre, del trist, de l'esclòs, del rebutjat, del marginat, és a dir, dels pobres en les diferents cares de la pobresa. El crit del pobre es perd quan no som sensibles. En el quadre de Munch apareixen molt en segon terme dos homes abillats amb el seu barret que semblen immutables a la força emocional d'aquell que crida com si no el sentissin. En introduir en el calendari aquestes jornades mundials contra la pobresa, el Papa va voler donar una resposta de tota l'Església als pobres de qualsevol tipus. Francesc va per davant, escoltant la veu dels nàufrags que intenten arribar a Europa des de les costes africanes, dels refugiats rohingyes que fugen del genocidi a Birmània, dels sense sostres que hi ha a Roma i que atén a la plaça de Sant Pere. Els cristians no podem deixar de fer cas al crit desesperat, a vegades només amb un fil de veu, de les persones necessitades. Hem de ser solidaris en la mesura que podem actuar personalment o ajudant organitzacions que atenen directament les necessitats més bàsiques dels malalts, dels pobres, dels que no tenen llar o els falta aliment o vestit. Això és el que ens fa testimonis creïbles de l'Evangeli. Adéu-siau.
L'Evangeli d'aquest diumenge, que és el 33 de durant l'any, correspon al capítol 13 de l'evangelista Sant Marc, versets del 24 al 32. L'escoltarem tot seguit, juntament amb el comentari de mossèn Joan Magí, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona.
Però aquells dies, després de la tribulació, el sol s'enfosquirà i la lluna ja no farà claror. Les estrelles aniran caient del cel i els estols celestials trontollaran. Aleshores, veuran el fill de l'home venint entre núvols amb gran poder i majestat. I llavors, ell enviarà els àngels a reunir els seus elegits des dels quatre vents, de l'extrem de la terra a l'extrem del cel. Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó. Quan les seves branques es tornen tendres i comença a treure fulla, coneixeu que l'estiu és a prop. Igualment, quan veureu que succeeix tot això, sapigueu que ell és a prop, que ja és a les portes. Us asseguro que no passarà aquesta generació sense que tot això hagi succeït. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. D'aquell dia i d'aquella hora, ningú no en sap res, ni els àngels del cel ni el fill, sinó tan sols el pare.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 18 de novembre celebrem el diumenge 33 de durant l'any. Necessitem reunir-nos en el nom de Jesús per a tenir la força que ell vol manifestar a través nostre. Així nosaltres serem els primers en experimentar que la vida de fe i el goig de la missió és ell qui la comunica.
En qualsevol forma d'evangelització, el primat sempre és de Déu, que volgué cridar-nos a col·laborar amb ell i impulsar-nos amb la força del seu esperit.
La veritable novetat és la que Déu mateix misteriosament vol produir, la que ell inspira, la que ell provoca, la que ell orienta i acompanya de mil maneres.
El Papa Francesc ens diu: és important treure les conseqüències pastorals de l'ensenyament conciliar que recull una antiga convicció de l'Església. Primer que res, cal dir que en l'anunci de l'Evangeli és necessari que hi hagi una adequada proporció. Aquesta s'adverteix en la freqüència amb la qual s'esmenten alguns temes i en els accents que es posen en la predicació. Per exemple, si un rector, al llarg d'un any litúrgic, parla 10 vegades sobre la temprança i només 2 o 3 vegades sobre la caritat o la justícia, es produeix una desproporció allí on les que queden ocultes són precisament aquelles virtuts que haurien d'estar més presents en la predicació i en la catequesi. El mateix passa quan es parla més de la llei que de la gràcia, més de l'Església que de Jesucrist, més del Papa que de la paraula de Déu.
El text de l'Evangeli ens anima a mantenir la convicció que ens permet conservar la joia enmig d'una tasca tan exigent i desafiadora que pren la nostra vida sencera. Ens ho demana tot, però al mateix temps ens ho ofereix tot.
A l'Evangeli de Marc, escoltem Jesús situant-nos dins de totes les calamitats que han passat, passen i passaran en el nostre món. Ara ja no veiem la figura de Miquel, sinó de Jesús mateix, el fill de l'home, amb el poder i la majestat de Déu, el qui té l'última paraula. Ens posa a l'aguait per a saber mirar constantment la sortida oberta dins de tots els desastres, sense pors, sense capficaments per establir-ne les dates.
Avui a l'Espai de l'Entrevista coneixerem la proposta d'activitats i tallers pedagògics impulsats pel Museu Bíblic Tarraconense, un museu fundat al Servei de la Cultura i la Fe l'any 1930 pel canonge doctor Josep Vallès i Barceló i que es troba al carrer de les Coques de Tarragona. Ens acompanya la responsable del Servei Pedagògic d'aquest museu, Míriam Ramon. Benvinguda.
Hola.
Comencem. Un d'aquests tallers que es farà en breu, per cert, és el de Preparem el Nadal. En què consisteix i a qui s'adreça?
Doncs bé, el Museu Bíblic ja fa dies que estem començant a preparar el Nadal. És un taller que enguany ja és la 6a edició que fem. Té molt d'èxit perquè és un tema que és molt proper, no?, als infants. Està adreçat sobretot a infants de primària, bàsicament a grups escolars i grups de catequesi. Aquest taller el que pretén és apropar l'alumne a la realitat del Nadal des d'una dimensió cultural i religiosa. En aquest sentit, doncs, la visita comença no al Museu Bíblic, sinó a la façana de la Catedral de Tarragona. Si ens situem davant de la façana, tenim les 3 portes, la principal i les 2 laterals. Doncs a la porta lateral esquerra, dalt, tenim un timpà dedicat al cicle del Nadal. Llavors comencem amb la lectura d'aquest timpà. Els infants el que han de fer és descobrir les escenes que s'amaguen darrere d'aquesta obra d'art, no? En aquest cas és una obra medieval del segle XIII, i a través dels textos bíblics anem descobrint quines són les imatges que s'amaguen darrere d'aquest timpà. Amb això què volem aconseguir? Doncs que els infants prenguin consciència de que la història del Nadal s'ha anat explicant a través de la història de l'art, no? Des dels primers cristians fins a l'art actual. I tenint l'oportunitat d'estar al costat de la catedral, doncs anem a fer aquesta primera visita a la façana de la catedral. Quan ja hem descobert quines imatges s'amaguen darrere el timpà, ja entrem al museu. Allí el que fem és explicar la casa on va néixer Jesús. Allí podríem dir que desmuntem una miqueta els mites dels nens, perquè, clar, quan fan el pessebre, ells estan acostumats a fer una cova, posar el naixement dins de la cova, i allí els expliquem que no, que Jesús va néixer en una casa excavada a la roca, on hi havia 2 estances. La de baix era, doncs, la part dedicada, podríem dir, al pessebre, l'establia, i la part de dalt era l'habitatge, el que coneixem com la catàlima. Què va passar? Quan Josep i Maria arriben a la ciutat de Betlem, no troben cap més lloc on hostatjar-se que l'estable. És per això que Jesús neix en un estable. Però aleshores, si agafem els textos evangèlics, que és el que fem en el taller, agafem l'Evangeli segons Sant Mateu i segons Sant Lluc, allí, llegint atentament el que ens diuen els textos bíblics, deduïm que el nen i la mare devien pujar a descansar a la part de la casa, a l'habitatge, a la catàlima. I és allí quan es produeix la visita dels savis d'Orient, dels 3 reis mags d'Orient. Aleshores, a través d'un diorama més pedagògic, anem col·locant les diferents figures que composen, doncs, l'escena del pessebre com la coneixem nosaltres, no? Quan ja hem fet tot això, acabem una activitat a dalt, a la sala del taller. Allí la tenim decorada amb un pessebre infantil. Cantem una Nadala davant d'aquest pessebre, que normalment és una Nadala que ells ja han assajat a la classe, perquè com que hi ha els típics, no, concerts de Nadal, doncs fan aquesta petita Nadala. Veiem un audiovisual del naixement de Jesús, a tall una miqueta més infantil, una petita pel·lícula, i finalment acabem fent l'activitat d'un diorama, que és un retallable. Aquest any el diorama té molt a veure amb el que expliquem de la Catàlima, perquè és la Catàlima en diorama. O sigui, cada any fem un diferent. Portem 6 edicions, i durant aquestes 6 edicions cada any és un diorama diferent. I enguany és aquesta Catàlima, que és molt bonic, perquè es veuen les dues parts diferenciades, que és el que hem anat explicant en el taller dels nens.
I aquest taller començarà el 26 de novembre?
Exacte, el comencem ja a l'Advent. Nosaltres agafem tot el període d'Advent i fins que, em sembla que enguany és fins al 21 de desembre, que és ja quan acaben ells l'escola, doncs fem en horari escolar aquest taller. També l'ofertem a les famílies, si volen, un cap de setmana el 1 de desembre, l'1 i 2 de desembre.
I per aquelles persones que no puguin anar al museu o fer aquesta activitat, també hi ha una altra
opció. Sí, teniu la possibilitat de que si, per exemple, sou d'algun poble més llunyà a Tarragona o no podeu venir per diferents motius, podeu adquirir el diorama i fer-lo doncs, a casa o a la catequesi. O sigui, teniu aquesta possibilitat de comprar el diorama retallable i fer-lo on vulgueu.
I al llarg de l'any, a part d'aquest taller, no, que és un concret, també s'ofereixen altres activitats pedagògiques?
Sí, exacte. Ara que ve Nadal fem aquesta més potent, no, que és la preparem al Nadal, però també tenim altres activitats. La principal és la visita pura i dura al Museu Bíblic, que aquí, per qui no ho conegui, doncs és una visita obligada. Ara bé, molts grups també volen fer una visita més, podríem dir, més lúdica, i llavors ofertem diferents tallers pedagògics. Un d'aquests tallers, un primer, és un dedicat a la història bíblica, o sigui, la història de la salvació explicada a través de diferents personatges bíblics. Un taller molt, molt didàctic, perquè inclús es vesteixen com si fossin nòmades del desert. Anem avançant per les diferents sales del museu explicant aquests personatges amb diferents objectes que ells han d'anar descobrint. És un taller doncs, molt, molt participatiu i molt, molt didàctic. Per altra banda, també tenim un taller dedicat a la momificació, que és un tema que també pels nens és molt atractiu. Aquest taller el titulem Anem a fer una mòmia. Llavors els nens es converteixen en autèntics sacerdots egipcis i van fent el ritual de la momificació. I tot això després també ho imbriquem en la sala d'Egipte del museu, explicant les diferents peces arqueològiques que tenim, la pedra Rosetta, les mòmies de cocodril, de falcó... O sigui, s'imbrica tot una miqueta. Després, quan arriba la Pasqua, fem també el taller Celebrem la Pasqua. Sabeu, si heu visitat el museu, que a la part superior tenim les diferents miniatures dels passos de la Setmana Santa. Doncs a través d'aquestes miniatures anem explicant la Passió Christi i llavors acabem fent una manualitat d'un Crist ressuscitat amb guix. D'acord? Ells la pinten, vull dir que és també un taller molt didàctic. I ja per últim també tenim un altre taller, que és la Tàrraco dels primers cristians. Aquest taller bàsicament el fan grups escolars sobretot que venen a Tarragona a fer la ruta dels primers cristians de Tàrraco. Ofertem el vídeo de la Tàrraco dels primers cristians, es fa una explicació de la sala paleocristiana del museu, on s'explica doncs, les basíliques paleocristianes, els ritus funeraris, i s'acaba fent una manualitat d'un peix, que és un acròstic d'un peix. Bé, són activitats molt pensades doncs, per aquests grups. Aquestes ja no són només per primària, sinó que poden ser grups d'ESO o batxillerat també inclús. O sigui, és una oferta que pot agafar diferents edats.
Deia que la visita al museu és gairebé obligada, no?, per aquells que no l'hagin fet. De fet, aquests tallers són com una porta d'entrada, no? Per molts que no hagin anat mai, potser el nen hi va i després porta els pares a que el visitin.
Exacte. El museu, clar, és visitat per col·legis religiosos, però per col·legis públics. Moltes vegades doncs, venen nens que potser amb els seus pares no vindrien, però sí que venen amb el col·legi. O bé passa a l'inrevés, que venen nens que després diuen «Ostres, doncs vindrem els meus pares a fer una visita». Doncs bé, sí, és una porta d'entrada a un públic, podríem dir, no habitual d'aquest tipus de museu, no? D'aquest tipus d'espai.
Quina valoració en fan d'aquests tallers?
Nosaltres fem una valoració molt positiva. A part que jo personalment Disfruto molt fent sobretot el taller de Nadal, perquè veus els nens, no?, superentregats, vull dir, és una feina que realment t'omple, i nosaltres la valoració que la fem, doncs, molt positiva sempre.
I aquells que es vulguin inscriure, com ho poden fer? A través de la pàgina web?
Sí, no. Poden... Bueno, la web trobaran el telèfon del museu i el mail, i ho poden fer en qualsevol dels dos. Si s'ha de fer una reserva prèvia, sobretot, si volen adquirir el diorama retallable per fer-ho a casa, i si no, per fer la visita comentada, també doncs, és indispensable fer una reserva prèvia.
Doncs avui a l'entrevista ens ha acompanyat la responsable del servei pedagògic del Museu Bíblic Tarraconense, que es troba situat al carrer de les Coques, número 1 de Tarragona. Míriam, Ramon, gràcies per acompanyar-nos i que sigui doncs, d'un èxit aquest taller.
A vosaltres.
I com a notícia destacada, avui us informem que recentment s'ha aprovat el decret de beatificació del servent de Déu Marià Mullerat i Soldevila, pare de família i metge de professió, mort l'any 1936 per odi a la fe.
El passat 8 de novembre, la Congregació de la Causa dels Sants de la Santa Seu va promulgar el decret de beatificació del servent de Déu Marià Mullerat Soldevila. Marià Mullerat va néixer a Santa Coloma de Queralt el 24 de març de 1897. Anys més tard, després de contraure matrimoni, es va traslladar a Arbeca, on va exercir la seva professió de metge fins a la seva mort. L'any 1924 va ser elegit alcalde d'Arbeca, càrrec que va exercir per dos triennis consecutius, fins al març de 1930. Era respectat pels seus conciutadans i va treballar en favor d'una convivència en pau entre els habitants de la vila i va impulsar el progrés en els diferents àmbits, també en el religiós. El matí del dia 13 d'agost de 1936 va ser tret violentament del seu domicili i van cremar-li els objectes religiosos que tenia a casa. Fins i tot, en aquests moments, no va deixar de fer el bé i perdonar aquells que el perseguien. Juntament amb 5 detinguts més, va ser portat al Pla, a uns 3 quilòmetres de distància d'Arbeca, on va ser mort a causa de la seva fe. L'inici del procés de beatificació del servent de Déu Marià Mullerat es va iniciar amb el decret d'obertura de la causa diocesana l'any 2003, sent aleshores arcabisbe metropolità de Tarragona, Monsenyor Lluís Martínez Sistac. I un any després, el dia 26 d'abril del 2004, es va celebrar la sessió de clausura. El lloc i data de la celebració de beatificació, que serà la primera que aculli la catedral de Tarragona, es donaran a conèixer properament.
La setmana vinent, del 21 al 24 de novembre, se celebrarà el 4 Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic i, en el marc d'aquest congrés, la 7a Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. El comitè científic d'aquest congrés compta amb la representació de l'Arquebisbat de Tarragona, en la persona del doctor Andreu Muñoz, que és arqueòleg i que avui ens acompanya a l'estudi. Senyor Muñoz, quina importància té aquest congrés?
La importància d'aquest congrés és que, després de 15 anys de celebrada l'última reunió d'arqueologia cristiana hispànica, els estudiosos que s'aplegaran a Tarragona tindran com a objectiu fonamental fer una revisió de les aportacions que en aquesta última dècada i mitja s'ha produït en el terreny de l'arqueologia cristiana i quines seran les perspectives de futur, no? Aquelles preocupacions metodològiques, científiques, cap a on l'arqueologia cristiana ha d'anar conduïda en aquesta nova dècada, no? D'alguna forma, com dirigim aquests nous temes d'interès que estan suscitant preguntes que són a cavall de la pròpia investigació que s'està realitzant, no? Les ciutats tenen problemes, pues, sobre conèixer quines van ser les entitats dels episcopats, com s'assentaven les catedrals, els complexos episcopals. Doncs, aquesta línia de preocupació, com l'afrontem des de les diferents, des dels diferents espais geogràfics on la investigació assenta l'arqueologia cristiana.
Vostè em sabria dir d'on procedeixen els ponents que intervindran?
Els ponents, bàsicament, procedeixen de tota la península Ibèrica, perquè arqueologia cristiana hispànica ens referim a la Hispània romana. Per tant, el que representarien avui dia els territoris d'Espanya i de Portugal. De tal manera que fins i tot el Congrés s'estructura a través de les províncies que configuraven aquesta geografia hispànica. La Galàcia, la regió de Galícia, la Lusitània, la Bètica, que seria més o menys Andalusia, la Tarraconense o la Cartaginense. Doncs bé, venen de tot aquest abast geogràfic, també hi ha italians i d'altres països europeus que també s'incorporen amb un total d'unes 60 comunicacions.
En quin moment es planteja promoure un congrés d'aquestes característiques?
A Tarragona, cada dos anys, hi ha una reunió que s'anomena la Tarraco Bienal. Fins fa un any, la liderava la Fundació Privada Mútua Catalana, que convocava les diferents entitats que avui dia gestionen el patrimoni arqueològic a Tarraco. I cada dos anys se celebrava un congrés que havia de tenir com a objectiu potenciar un aspecte monogràfic de l'arqueologia de Tarragona. Fa dos anys vam pensar, home, un aspecte importantíssim és la nostra arqueologia paleocristiana, la cultura material cristiana, que tanta història i monuments tenen associats a aquest patrimoni. Però com que, a més, feia ja temps que no se celebrava el Congrés d'Arqueologia Cristiana Hispànica i Tarragona no s'havia celebrat tampoc mai com a seu i com a seu primitiva del cristianisme, vam pensar que seria bo aplegar les dues iniciatives. Per una banda, que fos Congrés de la Tarraco Bienal, però també donar cabuda a la reunió d'arqueologia cristiana hispànica. I en aquest sentit, el comitè científic format per les persones que habitualment configurem ja la Tarraco Bienal es va alimentar també amb la representació de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Central de Barcelona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que és la nostra Universitat Catòlica de Catalunya, anem a dir-ho així. Per tant, tota aquesta realitat configura aquest congrés i aquesta és la iniciativa com va sorgir.
I també cal destacar el treball conjunt de diferents institucions parlant sobre aquest tema, no?, sobre el cristianisme.
Clar, és fonamental, perquè en aquest sentit jo crec que el Congrés donarà una possibilitat dintre d'aquesta arqueologia cristiana, perquè no pot ser d'una altra forma. És a dir, però té aquest punt també de transversalitat, no?, de ser vist des del món acadèmic eclesiàstic, des del món acadèmic civil, des de les entitats que d'alguna forma gestionem aquest patrimoni, però també ens enfrontem a qüestions de caràcter científic, no? Me dóna la impressió que tot això reportarà una gran riquesa i, de fet, aviam, les inscripcions, més de 60 comunicacions en aquest congrés, significa que l'arqueologia cristiana està viva en el nostre país, cosa que és realment molt important. Per l'Arquebisbat de Tarragona, doncs, en tant que jo represento la comissió científica, un luxe, no pot ser d'una altra forma, no? Volem que la cultura cristiana se divulgui i més d'un bisbat com el nostre, que és dels més antics de tota la península ibèrica.
Doncs avui també a l'espai de l'entrevista hem conversat amb Andreu Muñoz, que és arqueòleg i també, com deia, membre d'aquest comitè científic organitzador del 4è Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Obrim ara l'agenda per fer un cop d'ull als actes que hi ha programats per aquesta propera setmana.
Pel diumenge 18 de novembre comencen les festes del Beat Bonaventura Gran a Riudoms. El diumenge, a les 7 de la tarda, hi haurà la missa solemne seguida de la processó de fanalets amb el reliquiari. El divendres 23 de novembre, a les 9 de la nit, la vetlla de pregària. El dissabte 24 de novembre, que és la festa del Beat Bonaventura Gran, a 1:15 del migdia, la missa solemne, i a les 7 de la tarda, la missa solemne i processó amb la urna del Beat.
Gràcies, Montse. Doncs tots aquests actes, com sempre, els podreu trobar a l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. I avui tanquem el programa El Campanar d'aquesta setmana amb la campanya de Nadal impulsada per la Delegació de Missions de l'Arquebisbat de Tarragona. Una campanya de recollida de torrons, principalment el dur i tou d'ametlla, per enviar-los als missioners de l'arxidiòcesi i així endolcir-nos una mica més aquestes dates. Aquells que vulgueu col·laborar amb aquesta campanya els podeu fer arribar a Pla de Palau número 2 de Tarragona de les 9 del matí a les 6 de la tarda. Per nostra, res més. Tornem la setmana vinent amb més programa. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau. Yeah.